Bona nit, contrabandistes. Comencem un nou programa en directe aquí a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Avui és diumenge, dia 14 de maig, passa tot just un minut de les 9 del vespre i fins a les 10 això serà Tot demana ser pintat. Estem ajustant alguns botonets perquè el so arribi el millor possible a casa vostra o allà on estigueu. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o a internet www.contrabanda.org. Si veniu escoltant Contrabanda fins ara, estàveu sentint una repetició dels Majares, una repetició una mica antiga, certament, de fa ja, doncs, si no m'equivoco, parlaven del mes de març, de mitjans del mes de març, i és que tenim una bona notícia i una mala notícia. La bona notícia és que ha tornat la continuïtat habitual de Contrabanda, aquelles grelles fantàstiques que podeu trobar a la nostra web per saber a quina hora són els programes en directe, que això fins ara sí que era així, però ara també podeu trobar les repeticions dels programes a www.contrabanda.org. La mala notícia, que no és tan dolenta, sinó que és una mica pues, producte d'aquest treball que s'està fent per ajustar, és que a vegades trobareu que els programes que sonen no són els més actuals, però esperem que mica en mica, a mesura que puguem recuperar sobretot la gravació habitual, doncs es torni a la normalitat aquesta emissora. I en el programa d'avui de Tot demana ser pintat, us recordem que estarem fins a les 10, que ens podeu contactar per telèfon, podeu trucar per fer alguna pregunta, algun suggeriment, algun aclariment, per fer arribar alguna convocatòria, per proposar algun tema. Número de telèfon 93 013 95 33, 93 013 95 33. I si el que voleu és escoltar programes antics, per exemple, o seguir, a vegades utilitzem el Twitter per fer comentaris o oferir informació complementària al que expliquem, podeu trobar-ho tot això al nostre podcast, totdemanasserpintat.contrabanda.org. totdemanasserpintat.contrabanda.org. Però abans de començar amb el tema d'avui, bé, primer disculpar-nos perquè en veritat han estat dues setmanes seguides en les quals no hem fet programa, no tenim el propòsit de fer programa exactament cada setmana, tampoc tenim clar si serem un programa quinzenal, ja sabeu que estem començant, aquest és el nostre quart programa i encara estem acabant d'ajustar com de complicat és arribar un divendres al vespre a Contrabanda FM, però sí que en el cas de la setmana passada teníem preparat un programa que l'anàvem a enregistrar perquè el poguéssiu sentir doncs ara tot just fa una setmana, diumenge a les 9 del vespre, però per problemes tècnics, i quan diem tècnics volem dir que les màquines van fallar, no és que ningú apretés un botó que no tocava, doncs no el van poder enregistrar, així que us demanem disculpes i avui sí us oferirem aquest programa. Però abans de començar amb el tema que tractarem avui, que ja sabeu que aquest és un programa dedicat a la història, a les històries, a diferents capítols de la història, a diferents processos històrics, en fi, una mica una ensalada variada de temes que ens semblen interessants, que està doncs, conduït per un servidor, el professor Bacterio, i amb la inestimable ajuda tècnica del becario Juan Ramon, i que, doncs deia, abans d'anar al tema que parlarem avui, us parlarem del que passarà diumenge que ve. Diumenge que ve, ja us avancem que no hi haurà programa de Tot demana ser pintat, de fet tampoc hi haurà el programa habitual dels Majares de 7 a 9, de l'Assemblea de Majares, tot i que els hi tocaria i sí que tenen una periodicitat quinzenal bastant estricta, però no perquè ens anem de vacances o perquè estiguem en vagues, sinó perquè ens anem a cobrir un esdeveniment que ens sembla prou important i que creiem que des de la ràdio és important que hi siguem per donar-ho a conèixer, perquè es pugui seguir per la FM i per contribuir, en definitiva, a una causa que és força comuna amb les ràdios lliures. I és que el proper diumenge, dia 21, tindrà lloc un concert, però és que en realitat serà pràcticament un festival que tindrà lloc a un lloc que s'anomena Parc del Gran Sol de Llefià, a la ciutat veïna de Badalona, que durarà durant tot el dia, des de les 10 del migdia fins a les 10 del vespre, i que doncs respon, és un, diguéssim, el primer esdeveniment gran d'una campanya, un col·lectiu que igual ja heu sentit parlar a través de les xarxes o també a través de Contrabanda, ja que els Majares n'han parlat, també van parlar en una missió especial que van fer des del Bursí, ara fa tres setmanes, per el dia de Sant Jordi, i és una campanya que du per nom No Callarem i que doncs pretén donar resposta a als abundants casos que s'estan donant darrerament de persecució judicial contra la llibertat d'expressió. Coneixereu els casos del César Stroberri de Defcon 2, del raper Baltònic, de diferents persones que a través de les xarxes socials, doncs, per fer acudits, doncs, han estat condemnades per enaltir el terrorisme o altres delictes d'aquests anòmalament ideològics que tenim en la legislació del nostre país. I és per tot això que s'han ajuntat tota una sèrie d'artistes per fer un gran concert, que sigui un esdeveniment que serveixi per cridar l'atenció sobre aquest tema i recordar els jutges, policies, fiscals i els que fan les lleis, que són moltes les persones que creiem que la llibertat d'expressió ha d'estar molt menys limitada del que està i molt menys ser perseguida d'una manera judicial. Qui tindrem sobre l'escenari a partir de les 12 i fins a les 10? Doncs no sé si us diré tothom, però començo a dir aquesta llista que tenim, que no sé si està tot confirmat, però tenim Albert Pla, Lágrimas de Sangre, Ovidi 3, en Fermín Muguruza, Maika Makowski, Che Sudaka, Mishima? Sí, Mishima. Green Valley, Baltònic, Maria Arnal i Marcel Vagès? Cop. Elgio, Reinald Colom, A Contrablus, Frac, Za, Isabel Binardell i Isabel Laudenbach, Javier Gallego Crudo, que no sé si canta, Blood Quartet Members, Chundarata, Toris Parks, Chevy SF, Nico Roig, Eina, Siwar, i a part hi haurà un espai Sound System on suposo que tindrem estils entre rapejats i enllaunats, que és amb Dance Crusher Sound, Badalonian Sound, Dimas, Urai o Urien, no sé com es diu, Broda Nilsson, Nito Dredd, DJ Hum i Ze Fuga, DJ Hum, DJ titular d'aquesta casa, de Distrito Apache, Babel Sound, Blackwood, Powered by Babel Hi-Fi, Pato Ranking i Paula Bu. Tot això ho tindreu, recordem, de 12 a 10 de la nit, el proper diumenge 21 de maig, al Parc del Gran Sol de Llefià, Badalona. I si no us voleu apropar, no us podeu apropar a Badalona, o pel que sigui esteu a casa o a algun altre lloc, però podeu anar seguint tant els concerts com entrevistes on ens parlin els diferents artistes o gent implicada d'aquesta plataforma No Callarem, doncs podeu seguir-ho a través de Contrabanda FM, estarem amatent, no sabem si des del migdia, possiblement no, però sí que a partir de la tarda, potser a les 4, a les 5, al llarg d'aquesta setmana acabarem d'anunciar l'horari exacte a través de la nostra web, www.contrabanda.org, per la llibertat d'expressió, en contra d'aquesta repressió que massa sovint estem veient en contra de persones que simplement expressen les seves idees i que potser a vegades sembla que el delicte més greu sigui el d'utilitzar l'humor. I bé, en contra de tot això, doncs ens veiem, bueno, No Callarem, demà pot ser tu, són les dues consignes que també podeu trobar a través de Twitter i xarxes socials, i que és la programació que tenim pel diumenge que ve, dia 21, a Contrabanda FM. Us deixem una mica de música, però us anunciem, ja aprofitem, ja que estem parlant d'aquestes caceres de bruixes judicials, doncs aprofitem per anunciar-vos el tema, que serà, sí, precisament aquest, les caceres de bruixes, o la bruixeria, o... El que tenim clar és que avui no parlarem exactament de bruixes. Les bruixes no són el tema. Però deixeu-me que posi una mica de música i ara us explico. Tot demana ser pintat.
Put a spell on you. Cause you're mine.
stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Oh, yeah.
Aquí seguim a Contrabanda FM, després de sentir aquesta potentíssima Nina Simone oferint-nos un clàssic que és I Put a Spell on You. Posaré Te voy a meter un encanterio, un encanteri, que ens semblava, bueno, primer de tot que és una cançó maca. Ja sabeu que en aquest programa la música té una relació més aviat difusa i remota amb els temes que tractem, però bueno, sempre és una bona excusa posar aquesta cançó, sigui en la versió de Nina Simone o l'original del Screaming Jay Hawkins, que me'n recordo el nom d'aquest home. Doncs com us deia, parlarem de bruixeria. És a dir, no parlarem de senyores o senyors, senyores, com en aquest cas de la Nina Simone, que posen encanteris a altres persones per motius amorosos o d'altre tipus, perquè bàsicament si això és un programa d'història, doncs resultaria una mica estrany explicar les bruixes, parlar de les bruixes com una realitat. Igual que en altres programes que hem estat parlant de religió, doncs hem tractat la religió com una sèrie de creences que tenen unes conseqüències en la societat. En el cas de la bruixeria farem exactament el mateix. No parlarem de les bruixes, és a dir, no parlarem de dones o homes bruixots que tinguin poders especials de posar encanteris, de posar malediccions, de fer, diguéssim, diferents poders sobrenaturals o paramèdics, perquè això, doncs, d'entrada creiem que no existeix, sinó que parlarem de, doncs, com al llarg de la història hi ha gent que s'ha encarregat d'assenyalar i perseguir altres persones acusant-les de fer, efectivament, bruixeria. Amb això vull dir que no estem en absolut en una tendència així com neopagana de defensar que en realitat les bruixes són, sí que tenen poders i que són els remanents d'uns coneixements antics que potser són les continuadores, eren, ho explicaré més endavant, no? Potser són les continuadores d'una sèrie de coneixements que no estaven ben vistos en l'època, en les èpoques en les que es va produir aquesta persecució, però això no vol dir que tinguessin poders sobrenaturals, ni molt menys. I, per suposat, no ho explicarem des del punt de vista religiós, que seria el d'una subdisciplina de la teologia, que és la demonologia, que ve a explicar com el dimoni, doncs, influeix a diferents persones perquè facin el mal a d'altres. Així que, com deien, del que parlarem és de persones que creuen en bruixes, per dir-ho així de clar, o gent que persegueix bruixes, encara més explícit. Per parlar-ne, utilitzarem dues fonts fonamentals. No sempre us esmentem les fonts, potser perquè a vegades els coneixements són així una mica enciclopèdics i simplement fem petites interpretacions, però en aquest cas, si us interessa el tema, doncs ja us avisem que bàsicament tindrem dos fonts que són bastant independents, tant per àmbit geogràfic com per enfocament, però que la veritat és que si les posem juntes són bastant complementàries i ens donen més matisos al tema. Un seria una obra que potser heu conegut, perquè tot i ser recent doncs, ha estat molt popular, que és El Caliban i la Bruja, de Silvia Federici, que té una aproximació molt més materialista, és a dir, que fa una anàlisi de quines condicions socials hi havia en aquestes i materials hi havia a les societats on es perseguia les bruixes i per quin motiu ho feien, per motius diguéssim basats en els interessos, en l'economia i no pas en les creences i la ideologia. I per suposat a una perspectiva clarament feminista. I després tenim un altre senyor que, ai, mai me'n recordo com és el nom de pila, però com té dos cognoms bastant curiosos que són Lison Tolosana, doncs normalment n'hi ha prou per anomenar-lo, que té una perspectiva més bé des de la història, que té un enfocament, diguéssim, més cultural, és a dir, que a través d'investigar diferents documents doncs reconstrueix com es va crear aquesta creença en què hi havia persones que practicaven la bruixeria i que havien de ser perseguides, tant des de la banda civil com des de la banda religiosa, ja veurem més endavant com es compaginaven aquestes dues vessants. I els àmbits són diferents, així com Silvia Federici, bé, que és, tot i que el nom indica, no, que és de naixement italiana, doncs porta molts anys vivint als Estats Units, i llegint el seu llibre, la majoria, no totes, però la gran majoria de les fonts que utilitza, diguéssim, documentals respecte a la documentació de la persecució de la bruixeria són del nord d'Europa, mentre que Lison Tolosana precisament se centra a la península Ibèrica. És interessant veure com en dos estudis diferents, en dos àmbits culturals diferents o àmbits polítics, en dos països diferents o diferents països, arriben més o menys a conclusions força semblants. Començarem per el senyor Lison Tolosana, que després quan m'aixequi, que tinc la motxilla por ahí i tinc el llibre dintre, us podré dir el nom sencer i el nom de la... Bueno, el títol és algo així tan genèric com Història de la Brujeria en Espanya o algo així, després ho confirmo, és algo així semblant. I té diverses coses interessants. Una primera que volem tractar és que ell traça, diguéssim, l'origen del terme bruixa, de la paraula bruixa, i que a partir d'aquí doncs dedueix com va arribar en cert moment de l'edat mitjana a la península Ibèrica, en aquest cas, però després ho extrapola, diguéssim, a tota la cristiandat, sobretot occidental, doncs com es crea aquesta idea. Ens hem de remuntar fins als segles 11, 12, 13 i potser 14 encara són els últims coletazos, tot i que les conseqüències s'allarguen més enllà, en què Europa i en concret aquesta àrea que estava entre el sud de França, el nord d'Itàlia i també part de la banda sud del Pirineu, doncs estava impregnada per una sèrie d'heretgies, és a dir, corrents religioses que no eren acceptades pel catolicisme oficial, pels papes, i que són fonamentalment dos. Un és el catarisme, que segur que n'heu sentit a parlar, ja que és doncs gran... Diguéssim, hi ha tota una fenomenologia, un fenomen New Age que és molt fan dels càtars i de reinterpretar d'una forma molt moderna les creences d'aquests senyors i que també a l'Occitània s'ha explotat molt turísticament, per tant segurament ja heu sentit parlar dels càtars, no és el tema del que volem parlar avui, però també dels valdesos, que serien una altra de les heretgies que va haver en aquesta època, una heretgia molt menys mística i que de fet va tenir menys arrelament aristocràtic, però que en definitiva comparteixen una cosa, i és que tenien una sèrie de tesis que eren contràries a les de l'Església Catòlica. L'Església Catòlica els va condemnar, els va declarar heretges i per tant els va estar perseguint doncs allà on se'ls trobava, no? Fonamentalment, com us dèiem, en aquesta àrea entre el nord d'Itàlia, el sud de França particularment i la banda sud dels Pirineus, Catalunya, Aragó i el País Basc. Però bueno, es va estendre per tota Europa, petits focus. Clar, que aquí és on entra el tema de si realment el que trobaven els inquisidors o les autoritats religioses o les autoritats civils realment eren persones que practicaven el catarisme o que seguien les doctrines del tal Baldo, que dona nom als valdesos, o si simplement començava a ser una etiqueta que recurrentment es podia posar a totes aquelles persones que fossin considerades rares, estranyes, perilloses, forasteres i tot qualsevol d'aquestes etiquetes estigmatitzadores que podríem aplicar. I és que, segons Lison Tolosana, la clau del tema de la bruixeria és que mentre que aquests càtars i valdesos doncs, sí, discrepen de les teories dels principis catòlics, però al capdavall doncs, tenen molt... Els seus discursos estan plens d'idees de bondat, de justícia, de gràcia divina, i, en fi, uns valors molt comuns, en el fons, en qualsevol forma de cristianisme, però ràpidament des de les autoritats catòliques es va assenyalar que aquestes persones, aquests heretges, en realitat el que estaven era dominades pel diable, és a dir, el diable que actuava a través d'ells per fer maldat i per enganyar la gent i per predicar pels pobles dient mentides per tal d'estendre doncs, aquest culte satànic que segons els religiosos doncs, era en realitat el que estaven estenent. Així que què és el que va passar? Doncs després d'uns anys de persecució dura, especialment amb el capítol dels càtars, on va haver una croada en contra d'una sèrie de senyors del Midi francès que estaven bé, que s'havien convertit al catarisme i que per tant eren heretges, i que a més va servir d'excusa pels nobles francesos, és a dir, francesos, entenem, del nord de França, perquè Occitània llavors era una sèrie de comtats independents que no tenien, diguéssim, on el rei de França no hi tenia domini directe, doncs van servir una mica d'excusa per poder penetrar el seu poder i expulsar les aristocràcies locals. Però què és el que va passar? Que dintre de les classes populars es va estendre aquesta idea de que aquests heretges que van predicant, que s'amaguen, que van en grups, que fan coses rares, doncs el que passa és que estan seguint doctrines demoníaques. És una idea bastant senzilla que es va estenent entre la població popular. Què és el que passa? També en els estats més cultes es comença a fer tot un... especialment eclesiàstiques, teològiques, els teòlegs, comencen a fer tota una teoria sobre què és el que dèiem abans de la demonologia, no? Que com actua el diable, com ho fa, quines formes té, com se'l pot reconèixer. Una cosa entre... bueno, molt més pràctica, perquè en realitat en la teoria veurem després que molts estudiosos acaben a la conclusió de que això de que creure en el diable, encara que estiguem rotundament en contra, no és gaire cristià, no? Això de creure que el diable pot anar a actuar por ahí alegrement, quan se suposa que el cristianisme defensa que hi ha un Déu tot poderós i que el que poden ser dolents són les persones, però que això de que el diable tingui tanta influència no és algo gaire correcte. Però sí que comença a desenvolupar tota una teoria molt pràctica d'això, no? De quines coses diuen les bruixes o els bruixots, si ja fem el canvi, dels heretges als bruixots, però veurem que hi ha tota una època de transició on acusar d'heretgia o acusar de bruixeria és una cosa bastant indistinta, doncs què diuen, quins poders tenen, com fan els seus cultes, com s'ajunten entre ells, com es coneixen, com prediquen, tota una sèrie de coneixements pràctics que es convertiran en una espècie de manual per poder assenyalar algú i dir, ah, és que fulanito o fulanita és una bruixa. Però clar, amb això que us estem parlant ara, tenim una explicació, diguéssim, cultural, no? És a dir, hi ha un fenomen que històric pel qual doncs, comença a haver-hi una creença. Però el que respondria potser la Silvia Federici és dir, però exactament, hi pot haver una creença, hi ha creences en moltes coses, no? Des de los unicornios hasta los extraterrestres, hi ha moltes coses en les quals creiem. El que és important de les creences és per quins motius socials, econòmics, materials, creiem en aquestes coses. Sí? Doncs això és el que us explicarem a partir d'ara. Passant 25 minutets de les 9, estarem fins a les 10 una miqueta més. I això és Tot demana ser pintat. Hey! Doncs mentre sentíem aquest Fela Kuti, una cançó que respon al nom de Witchcraft, bruixeria, no em pregunteu què diu la lletra perquè està en alguna llengua nigeriana que desconec, si és que realment fa alguna cosa més que fer crits, perquè no ho sé, ho sento, no entenc el que diu. He aprofitat per aixecar el cul del seient de l'estudi de Contrabanda FM, dirigir-me al lloc on tinc la bossa i treure el llibre del que us estava parlant fins ara, que l'autor és Carmelo Lison Tolosana. Carmelo us dic perquè no recordava el nom de pila. I el nom exacte del llibre és Les brujas en la història d'Espanya. El podeu trobar en diferents edicions perquè és un, ja com una espècie de clàssic de la història, diguéssim, d'aquí, de la península Ibèrica. I com us deia, dona una explicació molt culturalista, us deia, no? Perquè explica com una idea s'estén per un territori. En aquest cas, doncs, hi parla del sud de França, doncs sembla que si es va seguint en quin moment, en quins documents va apareixent la paraula bruixa en les diferents variants, en català, en aragonès, en, bueno, també en basc, aquella altra paraula de sorguinya, o diferents ortografies en què es pot trobar. Però també conviuen en certa manera amb la paraula bruixa, bruja o diferents variants. Doncs deia, això és una explicació cultural, però una explicació cultural només ens diu que una idea es crea, però perquè la gent creu en aquesta idea i la utilitza sobretot, perquè veurem que és una qüestió molt pràctica i d'utilitat, fan falta altres condicionants. Tot això de l'heretgia que us explicàvem, pràcticament al segle XIV, segurament abans ja, diguéssim, es dona per acabat en el catarisme. Els valdesos sí que seguiran en una via molt més clandestina, que és la paraula, ja que arribaran fins al segle XVI, moment en el qual s'uniran amb el protestantisme luterà, que sorgeix en aquells moments, no? En certa manera diuen, ai, mira, si resulta que ara estan diciendo lo mismo que decíamos nosotros hace 3 siglos. Però en el cas dels càtars pràcticament ja no en queden a partir del segle XIV. I és justament al segle XIV quan ens anem del món de la religió i les creences i ens anem a la part econòmica i social dura, que és quan té lloc una cosa que els historiadors anomenen la crisi de la baixa edat mitjana, que consisteix en, que diferent, en diferents fenòmens, entre els quals doncs, el més destacat seria la pesta negra de l'any 1347, 8, no ho sé, en algun moment de la dècada de 1340. Per tot això ja sabeu que teniu la Wikipedia, que per donar detalls no fa falta que us els doni jo. Però que la pesta negra, diguéssim, és només el punt culminant o el punt més greu de tota una sèrie de catàstrofes que es van succeint al llarg de tot aquest segle XIV, on es donen doncs, des d'unes condicions climàtiques molt dolentes que condicionen les collites i tot això doncs, provoca molta gana, que s'encareixin molt els productes agrícoles i, en definitiva, una cosa ja demogràfica d'una davallada molt important de la població a tot el que és Europa, bueno, i tota l'àrea mediterrània també, del que havia estat doncs, el lleuger creixement que s'havia experimentat durant els darrers segles de l'edat mitjana. Fins a tal punt va ser important aquesta davallada que va fer trontollar el sistema econòmic i social que imperava la majoria de països de l'Occident europeu, que era el feudalisme. El feudalisme era un sistema macarra en el qual una sèrie de persones amb vincles de sang entre ells, doncs tenien el domini del monopoli de la força i, per tant, la capacitat de dir que eren els propietaris de les terres, dels territoris, i a partir d'aquí, doncs, extorsionar, es pot explicar d'altra manera, però bàsicament extorsionar les persones que treballaven a aquests territoris per tal de que els proveïssin doncs, bueno, una part important de les riqueses que produïen a través de l'agricultura, a través de la ramaderia. Clar, aquest sistema, sobretot en el moment en què ja estava molt desenvolupat en el segle XIV, és a dir, on ja hi ha hagut introducció, hi ha hagut canvis importants en la forma de fer l'agricultura i, en fi, no, en una època pròspera, no? Moltes vegades als segles XII i XIII, a vegades tenim la idea de que tota l'edat mitjana és una època fosca i on tot és terrible, que jo crec que més endavant algun dia dedicarem un programa a aquest tema, no? De les èpoques que es consideren fosques i que tot és negatiu, doncs efectivament si mirem què passava al segle XII o XIII, doncs resulta que eren uns segles on realment va haver avanços importants en quant a condicions de vida, en quant a la tecnologia, en fi, que estava molt abans, clar, que combinat amb un sistema social i econòmic com era el feudalisme, doncs això produïa molta riquesa per als senyors feudals. Què és el que ens trobem? Que de sobte, a l'haver una davallada demogràfica tan important, doncs la base de la riquesa d'aquests senyors feudals trontolla, en tant que si no hi ha persones treballant la terra, d'on treuen la riquesa aquests senyors? Perquè aquests senyors poden fer el macarra i extorsionar i utilitzar les seves armes i sus partides de guerra sempre i quan hi hagi algú treballant als camps i puguin treure un profit, però si no, pues el hierro de las espadas no se come. I què és el que va donar aquesta situació? Aquesta situació va donar que molts, diguéssim, que els camperols, que fins llavors, diguéssim, mira, o treballes aquí o no podràs treballar enlloc i les condicions són terribles enlloc, al ser menys i poder escollir entre si treballar per un senyor o treballar un altre, doncs van aconseguir forçar que aquestes condicions, tot i ser unes condicions dures, es poguessin suavitzar. I en certa manera poguessin fer una mena de nou contracte social pel qual les condicions ja no eren tan dures com durant els segles anteriors. Òbviament això va suposar resistències, lluites, repressió i tot un seguit de processos que, bueno, que en certa manera doncs coincideixen, no fan que coincideixi el naixement del capitalisme, perquè un dels fenòmens que es dona en aquest moment és que si abans era un règim feudal, doncs a través d'aquesta necessitat dels senyors de tenir que algú treballi la terra, doncs comencen a aparèixer petits propietaris que potser segueixen pagant impostos a un senyor feudal, però que ja no són exactament serfs. I això el que crea que es crea el capitalisme al mateix temps que es comencen a crear les primeres lluites socials, diguéssim, que en certa manera podríem dir que són els avantpassats de les lluites socials, diguéssim, les lluites obreres de l'època industrial. Com queda aquest conflicte? Com queda? Per una banda sí que canvien les condicions, però per altra banda començaven a aparèixer noves maneres d'intentar controlar a la població. I quines són aquestes maneres? Doncs una d'elles té a veure amb la limitació dels territoris. Com dèiem, en el feudalisme doncs tenim des dels petits barons i cavallers fins als comtes, ducs i arxiducs i tots aquests càrrecs fins a arribar al rei i a l'emperador, doncs que en realitat són propietaris, que tenen propietaris, que, no sé, d'una comarca, d'una vall, d'un territori bastant extens, en el qual ells tenien control dels terrenys agrícoles i dels terrenys de pastures, però hi havia coses que quedaven fora del seu control i que sobretot eren utilitzades per la gent del poble per fer allò que no és ni la collita ni és pasturar animals. Per una banda estaria la caça, que sí que estava molt regulada, en tant que era una pràctica molt habitual de l'aristocràcia, però després estava el que podríem dir la recol·lecció o la forratgeria, que és agafar tots aquests productes que creixen espontàniament en territoris salvatges, sobretot en els boscos, que ja poden ser herbes, diferents tipus de bolets o diferents productes d'aquest tipus, la llenya, en fi, tot de productes que no són cultivables, sinó que simplement es recullen, i que això es feia en territoris comuns, que és el que comença a passar a tota Europa. Especialment, això estaríem parlant ara més al nord, recordem que estem parlant una mica del context del que parla Silvia Federici per explicar per què neix aquesta bruixeria. Què és el que passa? Que es comencen a delimitar els territoris, aquells territoris que abans eren comuns, és a dir, que eren de tothom, i jo què sé, doncs, si tu vols bolets, vas al bosc, reculls els bolets, i aquests bolets, en tant que els has recollit, són teus. Doncs comença aquesta tendència que hi ha territoris que són propietat d'algú i que, per tant, tu no pots agafar lliurement tot allò que vulguis. I què és el que passa? I aquí ja ens fotem en la perspectiva feminista que proposa la Silvia Federici. Que moltes d'aquestes activitats relacionades amb recollir lliurement allò que es pot trobar i que pot ser útil en els terrenys comunals, doncs era moltes vegades una funció femenina. No només una funció femenina, sinó una funció de les dones grans, de les dones que potser ja no estaven en edat fèrtil, que ja no podien treballar al camp, òbviament, perquè eren massa grans, però sí que tenien, doncs podien seguir anant a espigolar, anar pel camp a recollir coses, espigolar, bueno, a recol·lectar, per dir-ho en termes més antropològics, no? Els caçadors-recol·lectors, doncs recol·lectar és exactament això. Sinó que a més tenien una sèrie de coneixements que podríem dir mèdics o premèdics o paramèdics, perquè en definitiva formen part del bagatge de coneixement pràctic que en segles posteriors donaria allò que el que coneixem com a medicina, i que sobretot eren especialistes en una funció molt concreta, que és el control de la natalitat. Quan deia abans, no, que tenim molts tòpics al voltant de l'edat mitjana, no? I de fet quan hi ha alguna cosa que sembla que sistemàticament quan alguna cosa no ens agrada no sé, fenòmens socials que es produeixen, diem, oh, és que sembla que siguin de l'edat mitjana. Doncs a vegades ho diem d'una manera tòpica, no? Per exemple, parlem dels matrimonis concertats a edat molt jove, doncs potser resulta que això no és tan medieval, perquè diuen els estudiosos, consultant dades, que la gent es casava molt més tard del que ens sembla, no? Hi ha aquesta idea de que actualment s'està endarrerint l'edat en què es contrau matrimoni, suposant que encara hi hagi gent que ho fa, o que té fills, que això, mira, malauradament encara passa, doncs això es va, em sembla que es vagi endarrerint, no? Que pues, fa 100 anys em sembla normal que algú amb 20 anys tingués fills, avui doncs sembla que la mitjana va més cap als 30 que no pas cap al 20. I creiem que això és una cosa lineal que ha passat de tota la vida i que si tirem la tendència resulta que al segle XVI tocaria que la gent té fills als 3 mesos, una cosa així. Doncs no, efectivament a l'edat mitjana la gent trigava bastant en començar a tenir fills. O sigui, podia arribar als 25, 26, 27 anys sense tenir fills. Per què? Perquè era una estratègia per no ser tan pobres. Com us dèiem, el feudalisme, no? S'explicava aquesta crisi de l'edat mitjana relacionada amb la demografia i en què hi hagi menys gent per treballar, doncs hi havia una consciència de que si hi havia molta gent per treballar perquè es tenien molts fills, doncs aquesta mà d'obra, que era l'únic que posaria en aquests camperols, igual que els proletaris en el context industrial, doncs seria molt més barata, perquè n'hi hauria tant abundància que per oferta i demanda, doncs com més fills tinguis, i més fills en general tingui la gent, doncs més fàcil serà imposar-los unes condicions molt xungues. I és per això que endarrerien el matrimoni i, per tant, el fet de tenir fills. Com s'endarrereix el matrimoni? No, com s'endarrereix el tenir fills? Clar, una mesura evident és la castedat. No sé si... No tinc massa informació sobre la vida sexual premarital de l'edat mèdia, però podem suposar que tranquil·lament la gent tenia relacions sexuals i, per tant, tenia el risc de tenir fills. I és aquí on entrava doncs, el paper de tot aquest coneixement de com provocar avortaments, com, en definitiva, com evitar que et passés una cosa molt dolenta, que era tenir molts fills i que no poguessis controlar la teva natalitat. Aquest principi que, bueno, que per sort em sembla molt estès, tot i moltes barbaritats que passen, i sobretot per les diferències conscienciacions en funció del gènere d'aquest afer, doncs, per exemple, en aquesta ciutat fa 100 anys hi havia una corrent entre les dones obreres barcelonines, que era el que s'anomenava neomalthusianisme, i passava justament per conscienciar les dones de que era important que controlessin la seva natalitat, perquè com més fills tenien, com dèiem, més pobres eres i sobretot menys lliure eres, en tant que sabent que les cures, en aquest cas dels nens i les nenes, doncs malauradament recauen en les dones, doncs com més fills tens, menys lliure ets. Però això us estava parlant de fa 100 anys. Ja en aquell moment doncs, hi havia aquesta certesa de que una dona que tingués fills era una família en general i una societat, una classe obrera, una classe camperola, més pobra, en tant que més població voldria dir més condicions més dolentes de treball. I sobretot perquè el fet de... el rol que s'esperava de la dona, especialment a partir d'aquest moment en el que necessita el sistema feudal és tenir molts fills, el que és important d'una dona és que contínuament estigui tenint fills per proveir mà d'obra a un sistema evidentment injust que el que necessitava era això, molta mà d'obra. En aquest moment s'estableix aquesta situació que en realitat, si no ho havíeu sentit mai, és un dels trucos del mendruco del capitalisme, en tant que la gent proletària, els pobres, el que aportem és mà d'obra, els senyors que tenen calés aporten capital, ja sigui en maquinària, ja sigui en diners, però quin és el truco? Que aquesta mà d'obra que nosaltres aportem, així com el capitalista se'n cuida de les màquines, resulta que la família, en concret les dones, són qui es cuiden de reproduir, criar, mantenir, guarir aquesta mà d'obra en potència que són els infants. I és per això justament que en aquesta època en què se n'adonen que si no tenen una pujada important de població tindran un problema, es dediquen sistemàticament a perseguir aquelles dones que estan especialitzades en el coneixement de les herbes, és a dir, també del guarí, en tota una sèrie de funcions, però especialment en la seva relació amb provocar avortaments i ensenyar les dones a tenir un control de la seva pròpia de la seva pròpia natalitat. Això és el que defensa, això és el que és molt breu. En els dos casos, tant el de Lison Tolosana com el de Silvia Federici, us recomano que llegiu els llibres, ja posarem les referències. De fet, així com el de Lison Tolosana segurament el podeu trobar a moltes biblioteques perquè és un clàssico. El de Silvia Federici aviat, bueno, ja ho és també segurament un clàssic, tot i ser molt més recent, però sí que el podeu trobar a internet i ja descarregar-vos el PDF, ara el buscaré. I si ens seguiu a través del Twitter o també a través del nostre podcast, tot demana ser pintat.contrabanda.org, trobareu l'enllaç per poder-vos descarregar la versió en castellà d'aquest llibre. Feu una petita pausa, queden 20 minuts per les 10, és a dir, jo crec que hoy vamos bien, encara parlarem d'algunes quantes coses més, però vamos bien. Recordeu que ens podeu trucar si voleu fer algun comentari, algun dubte, alguna cosa que no us ha quedat clar, alguna proposta per un programa futur, doncs fins a les 10 estem aquí i el telèfon és el 93 013 95 33. Si voleu, si ens esteu sentint en diferit a través del podcast o a través de les repeticions, podeu contactar-nos, aneu al podcast, tot demana serpintat.contrabanda.org, allà trobareu tant el Twitter com el correu electrònic, com... No, crec que no tenim cap altra via de contacte, però ja en tenim prous, no? Ara tornem. Doncs aquí amb els Sonics cantant-nos a She's the Witch. Com us deia, en aquest programa la música té una relació bastant remota amb els temes de què estem parlant. Però bueno, ja que passa, ja que em sembla que després tindrem un altre que també parla de la bruixeria en aquests termes, en definitiva parlant de dones que per algun motiu que un pobre macho no comprende, doncs fa mal aquest pobre masculí, doncs parlem-ne també, no?, que és una de les conseqüències d'aquesta idea de perseguir la bruixeria, que tot i que inicialment us dèiem, no?, que hi havia tot aquests factors relacionats òbviament amb la dona i amb la seva fertilitat i com això servia per enriquir el sistema feudal i després el sistema capitalista, doncs també hi havia bruixots, però bueno, el tòpic que ha quedat en la nostra cultura és el de la bruixa femenina, amb una sèrie de trets. A més, bueno, tenim el cel de la bruja, la bruja de Blancanieves, digamos, versión joven, però sobretot de la dona vella, i o com acostuma a passar la majoria de cançons que parlin de bruixes o de bruixeries, doncs la dona malvada. Volia acabar tornant a Lison Tolosana, per cert, mentre fèiem la pausa, us hem compartit al Twitter l'enllaç al PDF del llibre de Silvia Federici, que si no teniu Twitter igualment podeu anar a totdemanasepintat.contrabanda.org i allà trobareu a la banda dreta doncs, les últimes piulades que fem, i doncs, en aquest cas la darrera que tenim és el llibre del Caliban i la Bruja. L'altre, el de Carmelo Lison Tolosana, que us he dit molt alegrement que és un clàssic i que trobareu, d'aquest antropòleg, doncs resulta que no, només està, almenys a la xarxa de biblioteques locals, només el tenim a Badalona. Si ens esteu sentint des de Badalona, doncs que sapigueu que està allà a la biblioteca de... Deixeu-me dir com es diu. Biblioteca de Can Casa Coberta. Tot i que està en reserva, sembla que és molt demanat. Vaya por Dios, jo pensava que era un llibre fàcil de trobar. En tot cas, això, Carmelo Lison Tolosana, Les brujas en la història d'Espanya. Jo tinc una edició que és bastant cutronga, vull dir que segurament en tendes de segona mà també el podeu trobar, si us interessa molt. I és justament d'aquesta obra d'on ara recuperarem alguna de les idees que desenvolupa després d'explicar-nos d'aquest origen tant del terme bruixa com de les idees que s'hi associen. Us deia que la Silvia Federici el que assenyala, diguéssim, anant a buscar casos concrets, que la majoria són de països del nord d'Europa, arriba a la conclusió de que la persecució de les bruixes, així com el tòpic seria que és una qüestió de religiosos fanàticos, doncs resulta que no és així realment, sinó que són les autoritats locals, autoritats molt vinculades a la possessió de la terra i per tant que tenen interessos en tot aquest conflicte que us parlàvem entre la possessió de la terra i la mà d'obra i la seva disponibilitat i la ruïna que suposa tenir més fills i filles de les que una voldria tenir, doncs són aquestes autoritats les que assenyalen contínuament la bruixeria i sobretot doncs, aquest fenomen que tan habitual d'assenyalar-se els uns dels altres de bruixeria com un sistema d'ajuste de cuentas, per entendre'ns. Això ho explica la Silvia Federici, però si ens anem al cas de la península ibèrica, d'Espanya, que és el que ens parla en Lison Tolosana, doncs explica una cosa molt semblant. Però el més interessant és que tenca un tòpic bastant habitual, que és que la Inquisició... Bueno, si recordeu aquest fantàstic gag dels Monty Python de l'Spanish Inquisition, de la Inquisició Espanyola, doncs aquest tòpic, no?, que la Inquisició Espanyola era especialment activa en perseguir bruixes i cremar-les i tot això. Doncs tenim que, clar, la Inquisició el que perseguia era heretges, era persones que tenien idees equivocades del que era la religió, i el seu objectiu era que aquestes persones rectifiquessin i es retractessin i se n'adonessin de l'errada que estaven fent, en definitiva, per salvar la seva ànima. Òbviament ja sabem que no sempre era així, no sé, per exemple, en aquesta època, no? Perquè sobretot el llibre ens parla sobretot del segle XVI i XVII, doncs en el cas del segle XVII doncs, tindríem un cas més, encara que el tòpic digui que no, més benevolent, com seria el de Galileu, que per tenir unes idees errònies com defensar que la Terra no està al centre de l'univers, doncs perquè tenia amics i per una sèrie de circumstàncies amb retractar-se va tenir prou com perquè el deixessin més o menys en pau, i tenim un altre cas que seria el de Giordano Bruno en què efectivament va ser cremat. Estic posant dos casos paradigmàtics, perquè era molt habitual tant la persecució de gent que després doncs, pide perdón i te vas pa casa com l'execució, la crema o altres sistemes d'execució per ser heretge. Però què passava, almenys en el cas de la península ibèrica? Doncs resulta que les autoritats religioses, i en aquest cas de la Inquisició, com abans he comentat, clar, no estaven d'acord en això, en aquesta creença popular, supersticiosa, pràcticament pagana, de que el diable campava a sus anchas pels països, pels regnes d'Espanya, convencent a dones i a homes de fer actes diabòlics, per practicar la bruixeria. Dintre de la seva teologia estricta, doncs deien, a veure, no ens passem, perquè resultarà que si creiem tant que tot està ple de bruixes i dimonis, resulta que els heretges som nosaltres, perquè la nostra doctrina religiosa diu que el dimoni no va así alegremente, no? Perquè per algo està Dios per evitar-lo. Llavors arriben a aquesta doctrina, de que si no es pot demostrar realment que aquesta persona està atemptant contra la fe catòlica i els seus principis, no se la pot ni retenir ni cremar. I, de fet, hi ha com una... Bé, la Inquisició, com tantes institucions religioses, té una estructura piramidal, és a dir, que té una base de doncs, petits clergues o, diguéssim, funcionaris que treballen als petits pobles o a les ciutats, i cada cop hi ha utilitats més grans, fins a arribar a una cúpula relativament petita. Aquesta cúpula, una de les seves obsessions, tal com documenta Lison Tolosana durant el segle XVI, no era perseguir les bruixes, sinó era precisament assegurar-se de que les autoritats, diguéssim, els capellans de poble i els senyors i els alcaldes i les muchedumbres no fessin cap execució ni traessin la llibertat a ningú amb l'excusa de ser bruixa. Això era exactament el que preocupava aquesta gent. No vull dir que fossin bona gent, ni gent maja, perquè, per altra banda, per altres causes, no optaven en ser profundament cruels, inhumans i en executar gent. Però en el cas concret de la bruixeria, doncs no és així. El que trobem és, un cop més, tal com defensa la Silvia Federici, aquí és on deia que, no, que els dos punts de vista, sobretot en quant a l'àmbit geogràfic, venen a dir-nos el mateix, és que no és per motius religiosos que es persegueix a les bruixes. Es persegueix a dones acusant-les de bruixeria, sinó que són les autoritats civils i sobretot els poders econòmics locals qui persegueixen a aquestes dones per tots els motius que parlàvem abans, no? Perquè són dones grans que es dediquen a fer activitats econòmiques que se surten del control dels senyors, per tant no hi poden obtenir una riquesa, perquè s'encarreguen de regular, d'ajudar a les dones a regular la seva natalitat i, per tant, la seva capacitat de reacció i la seva independència. I, en definitiva, doncs, tornant al que deia al principi de les dues perspectives, no? La perspectiva cultural, que ens parla d'una creença desfermada en què el diable ens vol fer mal a través de les bruixes, per una banda, i per l'altra, doncs, una realitat material que, diguéssim, que hi ha un conflicte i que, doncs, els diferents actors que estan participant, doncs, utilitzant diferents excuses i discursos, com seria la bruixeria, en realitat per fer un ajustament de tipus absolutament material. Què us sembla? Aquest és el tema, més o menys. Gent, he acabat el programa abans de les 10. Està tota la paja explicada. No sé, això és el que tenim. Què us sembla? No sé si es podria aprofundir en algun dels aspectes, per suposat. Bueno, sí que es podria aprofundir, per això en aquest cas us dono la bibliografia, però que és interessant, no? Com és sobretot un tema molt poc tractat des d'aquest punt de vista, perquè moltes vegades els historiadors el que han volgut veure és: però realment existia la bruixeria? És a dir, realment existien dones que practicaven aquests cultes? Fins a quin punt era veritat? Per què eren aquests cultes? Que eren realment creien en el diable? O eren antigues reminiscències d'altres temps, de cultes pagans, etcètera, etcètera? En definitiva, doncs, com passa tantes vegades, no, en aquests casos de la repressió, ens preocupem més de saber qui eren aquestes persones reprimides, de les quals no tenim fonts, perquè l'únic, tot el que sabem de les bruixes és a través de les confessions que se'n obtenien sota tortura. Per tant, és molt poc fiable. En canvi, del que sí que podem saber és de qui feia aquestes acusacions i per què, doncs resulta que no és un tema que no s'havia tractat gaire fins ara. I és per això que em venia de gust proposar-vos aquests dos autors, Carmelo Lison Tolosana i Silvia Federici.
Engañado en algún momento que otro, todos nos autoengañamos. La gente miente más que habla. Leí en algún lado que de tres frases una es falsa. Hay quienes se ocultan para no hacer daño, pero la mierda es caprichosa y flota tarde o temprano. El mundo es un pañuelo, al final todo se sabe. No hay mentira piadosa, que el disgusto no cabe. Duelen las mentiras, no importa su tamaño. Da igual que mienta Nixon o que alguien finja un orgasmo. Para muchos ser honesto está sobrevalorado. La franqueza es una bomba que siempre estalla en las manos. La, la, la.
Bueno, doncs ens queden 5 minutets per les 10 de la nit. De fet, portem ja 56 minuts de programa enregistrats. Així que ens anirem acomiadant mentre escoltem Chocadela Internacional amb una altra cançó que utilitza el tòpic de parlar de bruixa cap a una dona estimada. És així, és així la realitat. La veritat és que he fet una cerca de cançons que parlessin de bruixeria que tingués por ahí i gairebé totes parlaven en aquests termes. Us recordem que estem a Contraband FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona, que ens podeu sintonitzar al 91.4 o a través d'internet, podeu sentir el streaming o els podcasts dels diferents programes, www.contrabanda.org. Us recordem també el nostre podcast, on si heu pillat aquest programa a mitges i el voleu sentir sencer, doncs el podeu trobar, totdemanasepintat.contrabanda.org. I també recordem que la setmana vinent, el dia 21, no estarem fent programa en directe des de Contrabanda, ni nosaltres ni l'Assemblea de Majares, que és el programa que tenim abans de 7 a 9, perquè estarem al parc... No me'n recordaré mai del nom. Al parc del Gran Sol de Llafià, a Badalona, retransmetent aquest concert No Callarem per denunciar la persecució de la llibertat d'expressió en diferents casos relacionats amb artistes, amb persones que parla per les xarxes socials i que d'augment no ens ha passat a Contrabanda, però com diu un dels lemes d'aquesta campanya, d'aquesta plataforma, demà pot ser tu, demà podríem ser nosaltres. Res més, ens acomiadem, recordeu que seguim a Contrabanda, que tenim continuïtat, és a dir, que més o menys sentireu els programes que diu a la graella, i res més, fins la setmana vinent.